Són les 12, l'hora de l'Àngelus.
L'àngel del Senyor anuncia a Maria i concebé per obra de l'Esperit Sant.
Déu vos salve, Maria.
Heus aquí l'esclava del Senyor. Facis en mi segons la seva paraula.
Déu vos salve, Maria.
I el Verb es feu home i habitar entre nosaltres.
Déu vos salve, Maria.
És migdia, l'hora de l'Àngelus.
Ràdio Estel, informatius.
Són les 12 i un minut. Bon dia. Us informa Júlia Julbe. El cardenal Joan Josep Omella ha defensat que la Conferència Episcopal Espanyola està al costat del Papa Francesc. Així ho ha manifestat durant la seva última intervenció com a president en l'acte inaugural de l'Assemblea Plenària.
Conferencia Episcopal está y quiere estar con el pastor, que es el Papa, que él, para nosotros y para toda la Iglesia, es el dulce Cristo en la Iglesia, siempre con Petro y su Petro, y lo rechaco para que nadie lo dude. No se nos oculta la gravedad de la hora presente de proceder con generosidad y resolución colegial a la reforma de nuestro seminario.
Omella también ha hecho una crida a todos los bisbes a trabajar en comunión estos días.
Pues ruego a Dios que los trabajos de estos días nos ayuden a vivir estrechamente la comunión y que nos permitan seguir anunciando la buena nueva con esperanza, humildad y valentía y con mucha alegría en nuestro mundo.
Ara s'inicia el procés per escollir nou president de la Conferència Episcopal. Previsiblement es coneixerà al llarg d'aquest dimarts. Més qüestions. Els comuns es mostren crítics amb la baixa execució de les inversions del govern espanyol a Catalunya en el primer semestre del 2023 i diuen que treballaran per revertir aquesta situació. Segons explica el diari Ara, l'Estat només va executar el 16% del previst durant els primers 6 mesos de l'any passat. El portaveu de Catalunya en Comú, Joan Mena, admet que les dades no són bones i s'escuda amb el fet que Sumar no té majoria dins del govern espanyol.
Sempre que no s'aconsegueix un grau d'execució dels pressupostos, s'ha de fer autocrítica, no? Evidentment, vostès saben, estem en un govern on els comuns i Sumar estem en minoria amb el Partit Socialista, per tant, hi ha algunes partides que defensarem amb més vehemència que d'altres. Però nosaltres treballem perquè s'executin el màxim possible de pressupostos generals de l'Estat a Catalunya i també a la resta de l'Estat.
Mena proposa com a solució que els partits independentistes negociïn i aprovin uns nous pressupostos de l'Estat que tornin a preveure una inversió elevada per Catalunya. I en política municipal, atenció, perquè Figueres ha tancat la liquidació del 2023 amb un romanent negatiu de 800.000 euros. En roda de premsa, l'alcalde Jordi Masquef explica que la situació ara és molt difícil. L'Ajuntament haurà d'afrontar un pla de sanejament que s'allargarà com a mínim durant 3 anys.
L'Ajuntament de Figueres es troba davant d'una situació delicada. Com a cap de l'oposició, el novembre de 2022, Junts per Figueres, en l'aprovació del pressupost 2023, ja van repetir fins a la sacietat. En el govern anterior, i en especial a la senyora alcaldessa i també a la regidora d'Hisenda, que al nostre entendre era impossible que quadressin les despeses i els ingressos que s'havien previst, i que això ho pagaria el pròxim govern.
Més qüestions. Política a banda, Montcada i Reixac, des d'aquest matí en marxa un dispositiu per eliminar un nou conjunt de barraques al voltant del riu Besòs. De fet, durant els 3 mesos en aquest espai hi ha aparegut runa i també diverses construccions. Per tant, s'ha decidit actuar per evitar que s'acabi utilitzant per diverses funcions, des de residencial fins a activitats relacionades amb l'economia submergida. L'actuació s'allargarà durant diversos dies. En parla Bartolo Egea, alcalde de Montcada i Reixac.
Portem ja bastant temps, i també amb el Consorci del Besòs i de la Marina, ho estàvem enronant, i teníem que des de l'Ajuntament començar ja a agafar una mica un cop de timó i dir, ostres, ja hem arribat fins aquí, comencem ja, de mica en mica, comencem. Aquesta era la part més fàcil, perquè ja, com hem dit, no teníem aquí cap persona dormint, i llavors pues sí que hem començat a fer-ho.
Recordem que el gener d'ara fa 2 anys, 2 persones van morir a l'espai de barraques intoxicades pel fum d'un braser. I abans dels esports, una darrera informació, la Sagrada Família celebrarà la Setmana Santa amb un concert, un taller familiar, celebracions litúrgiques, il·luminacions a la façana de la Passió. El concert de Setmana Santa anirà a càrrec de l'Orquestra i Cor de Cambra de Granollers i el Cor Amics de la Unió i serà el 22 de març. Oferiran un repertori on es combinen fragments de 2 de les 4 passions de Johann Sebastian Bach, les basades en l'Evangeli de Mateu i de Joan. Es sortejaran 325 entrades dobles, un taller que aproparà també els infants a la Setmana Santa a través de la visita dinamitzada del temple, que permetrà també conèixer els espais més emblemàtics de la basílica i diversos jocs de descoberta que també permetran conèixer la façana de la Passió. La basílica també celebrarà la missa de Rams, el Tríduum Pasqual i el Via Crucis els dies 24, 25 i 26 de març a partir de les 8 del vespre. Les 12 i 6 minuts, plana esportiva. Els jugadors del Barça, Pedri i Frenkie de Jong, ja són a la ciutat esportiva del Barça a l'espera de passar les proves mèdiques que determinin l'abast de les seves lesions. Tots dos van haver d'abandonar el terreny de joc en el partit d'ahir contra l'Atlètic Club de Bilbao. Pedri ha estat el primer en arribar a les instal·lacions del Barça. Més tard ho ha fet De Jong, que ha arribat sense poder conduir i ha entrat a la ciutat esportiva de copilot. Això és una mostra més de la gravetat de la seva lesió. Recordem que ahir no va poder abandonar el camp al seu propi peu i va necessitar l'ajut de la camilla mòbil. S'espera, per tant, que al llarg d'aquest matí el club comuniqui el resultat de les proves mèdiques i indiqui també el temps aproximat de la seva baixa. Això és tot per ara. Més informació d'aquí una hora. Serà el punt de la 1 del migdia. Sempre també poden seguir connectats a les xarxes socials i web de Ràdio Estel. Fins la 1 els deixem amb Joan Trias i tot l'equip de la caravana.
Ràdio Estel.
Posa a punt les defenses. Propolvit Defense és un complement alimentari que conté reishi, vitamina B6, calostre valorat en immunoglobulines, pròpolis, gelea reial i shiitake. Propolvit Defense es pren en còmodes vials per beure només una vegada al dia. Demana Propolvit Defense de laboratoris Marnis a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. La caravana, amb Joan Trias.
Vinga, va, això que estem escoltant és una de les peces que va crear un dels genis més grans de la història del flamenc, com Manolo Sanlúcar. Des de fa uns dies, a Santa Coloma de Gramenet s'hi està celebrant la 5a edició del festival Flamencon, un esdeveniment que organitza la Fundació Manolo Sanlúcar i que aquest any, entre moltes altres coses, rebrà l'homenatge a l'artista que ha donat nom a l'associació, la principal figura de la història del flamenc modern. El Flamencon té com a objectiu promocionar i difondre l'art del flamenc a Catalunya i avui a la caravana teníem moltes ganes de parlar-ne, per això hem convidat el director del programa del festival, Paco García. Paco, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
I també el responsable de relacions institucionals, Paco Santana. Paco, què tal? Molt bon dia.
Què tal? Molt bon dia a tothom.
Festival, el Festival Flamencon, que va començar el passat 29 de febrer. Deixeu-me primer que us pregunti quina rebuda està tenint tot plegat, com està funcionant tot això.
Doncs estem molt contents, la veritat, de tota la resposta, tota la gent que s'apropa al festival. Aquest any hem donat un pas important cap endavant i, de moment, portem 3 events i la veritat és que molt contents amb tota la resposta. Tenim un ple total amb diferents formats. El primer va ser dirigit als joves d'instituts que ens va portar a Badalona al Teatre de la Margarita Xirgo, amb un espectacle que jo mateix he posat música, musical, teatre musical, amb un missatge molt humà i fent arribar el flamenc als joves, no? Que encara no l'han descobert, no? Mm-hmm. I després, en la gira de despedida, l'últim concert del Niño de Pura, amb Pastora Galván, mm-hmm, amb Manolo Franco, va ser un moment molt emotiu, històric, pel flamenc. I ahir també vam rebre la visita d'una companyia molt jove, d'Alejandro Cabrera, amb un espectacle Donde nace una vida, que també, amb un ple total de Sagarra, doncs vam gaudir d'una nit de flamenc autèntic.
Abans d'incidir en el festival d'aquest any, deixeu-me que us pregunti, per la gent que no hi estigui a base de tot plegat, jo ho he intentat explicar una mica al principi, però vull que vosaltres ho expliqueu bé. Què és el Flamencón?
El Flamencón és una de les tres branques que la Fundació Manolo Sanlúcar té com a objectiu fundacional. És un festival de flamenco que té com a singularitat que tenim l'objectiu de posar en valor el que són el talent del flamenc català, que hi ha molt i de molt bo. Aquest segurament és el detall que ens diferencia de la resta de festivals. No oblidem que també tenim, òbviament, les primeres figures del flamenc internacional que passen per al nostre Flamencón. El Paco sempre té aquest punt de vista de que nosaltres som catalans, estem a Catalunya, i que hem de fer valorar el talent català dintre del flamenc. Què fem? Posem aquest talent que segurament, sense iniciatives com la de la Fundació Manolo Sanlúcar, estarien a l'ombra, i els posem a la mateixa elevació, al mateix nivell que grans noms del flamenc internacional. I com deia, és una de les tres branques que la Fundació Manolo Sanlúcar té com a objectiu. Una és aquesta, que ja portem 5 edicions. Crec que ja estem dintre de lo que és el circuit de grans festivals internacionals del flamenc.
5 edicions, per tant, ja consolidats, eh?
Absolutament. Nosaltres tenim... Era el nostre objectiu, no? I bueno, a base d'esforç i de molta lluita hem aconseguit estar ara mateix als circuits dels primers festivals d'Espanya, per tant, del món. I, com deia, és una de les tres branques. La segona seria el museu que portarà el nom del maestro Manolo Sanlúcar, que és a la seu de la Fundació també a Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz, i que s'inaugurarà, ho puc dir ara, el proper 5 de juny, uh-huh, i obrirà les portes a tot el públic el dia 8, i serà el que anomenem el Palacio del Pueblo Andaluz Manolo Sanlúcar. I la tercera branca, que és importantíssima, fonamental, que està dedicada a la pedagogia del mestre, que és, perquè entenguem la qualitat i el nivell, si Pompeu Fabra va establir la normativa de l'idioma a Catalunya, de la gramàtica catalana, uh-huh, el Manolo Sanlúcar ha fet el mateix amb el món del flamenc.
De seguida us pregunto per la importància de Manolo Sanlúcar. Abans, Paco Santana en feia molta referència ara, i tot just al començar l'entrevista en parlàvem una mica, perquè a mi és una de les cosetes, deixeu-m'ho reivindicar, és una de les cosetes que al meu país em fa certa rabieta. Mm-hmm. Que a Catalunya es vegi el flamenc com algú molt espanyol, molt d'allà, no? I que nosaltres ens desdiem de tot plegat. I no, Catalunya és una gran terra de flamenc, no, Paco?
I tant. Si és cert que el flamenc s'ha anat fraguant a Andalusia, uh-huh, això és innegable, i és la terra on hem anat cap a tot el món, perquè el flamenc és patrimoni de l'humanitat. I jo crec que ara mateix, i ja porta molt de temps, el flamenc no té un lloc específic, ni s'ha de catalogar territorialment. El flamenc està difós per tot el món, i hem de veure com un ent general, universal.
Jo ja perdonareu, sense entendre gaire la matèria, escolto aquestes guitarres espanyoles, escolto Manolo Sanlúcar, escolto Paco de Lucía, escolto tants i tants d'altres i se m'erissa la pell. Aquest any, el Flamencón, amb un clar homenatge a la figura de Manolo Sanlúcar, per qui no el conegués, per qui no conegui la seva rellevància, qui era Manolo Sanlúcar, què va portar al món del flamenc?
Manolo Sanlúcar va ser el major talent de la història del flamenc. Ho dic en tota la seguretat perquè està clar i és una evidència, no? És a dir, a banda de guitarrista, que és el vessant que tothom coneix d'ell, era molt més que... Era el Juanma Suárez Japón, que és un catedràtic i magnífic membre de la Fundació i que era amic personal del Manolo, sempre fa una comparació que a mi m'agradava molt, no? que diu que el Manolo era com una catiusca. Obries una capa i te trobaves el guitarrista excelso, meravellós, que va, com sabeu, al 75 amb el Caballo Negro va posar un punt d'inflexió, no? I va portar el flamenc a tot el món. Obres aquesta i surt el filòsof, obres aquesta i surt el poeta, el compositor. Hem de recordar que Manolo Sanlúcar al Ballet Nacional d'Espanya li va encarregar obres com Medea, que recordo que a Nova York la crítica va dir que era el millor muntatge que s'havia fet enguany, en aquell any, l'any 84. Després va continuar fent Solea, Aljibe, moltes obres. Com a compositor sinfònic és d'una potència que està al nivell del Turina, de Falla i de grans autors i compositors andalusos. I a més, el que et deia abans, és a dir, a més, el flamenco, que és, com deia el Paco, una cosa que està dintre de l'arrel dels andalusos, dels espanyols, els catalans, això calia que algú el fiqués i posés una normativa, que fes un estudi, un enciclopèdic dels arrels, d'on venen, com s'ha desenvolupat, i això és el que ha fet el Manolo Sanlúcar i ha normativitzat el que és el flamenc des del punt de vista antropològic, filosòfic, històric i ja també pedagògic.
Mm-hmm. Per cert, deixeu-me destacar alguns dels espectacles que oferireu aquest any, perquè aquest any la qualitat d'espectacles és brutal, però és brutal. Destaca sobretot l'últim concert de la gira de comiat de Daniel Navarro, Niño de Pura, que se li va diagnosticar Parkinson el 2015, no?
Sí. Com deia abans, va ser aquest dissabte passat, va ser un moment molt, molt emotiu. Agradols, perquè va ser un concert magnífic on va deixar claríssim Daniel la seva capacitat, la seva potència com a guitarrista, malgrat que ja arrossega l'enfermetat durant ja molts anys. Però es va veure encara més humà, no? El flamenc ja ho és per naturalesa. Però en aquest moment les persones van emanar, no? una miqueta més d'humanitat, si pot ser, i les paraules que li van dedicar a tots els companys que van estar amb ell damunt l'escenari i l'amor que es va donar, no? En aquell moment va ser molt, molt important i això quedarà per la història. Mm.
Un festival que també organitza el que es coneix com a Flamenco por los Rincones, i vull incidir en això, perquè suposo que també és de cabdal importància, no?, portar el món del flamenc, portar aquests espectacles a peu de carrer, perquè la gent els pugui veure, els pugui viure, no?, els pugui sentir.
Sí, els nostres objectius de festival, pròpiament, comporta això, no?, fer arribar el flamenc a tothom, a la gent que pot anar al teatre i a la gent que se'l troba pel carrer i el descobreix allà, no? Uh-huh. Llavors, en aquest espai comptem amb artistes catalans, majoritàriament, i finalitzem amb un concert de màxima envergadura a la plaça de la Vila amb Naike Ponce, de Sanlúcar.
Un cicle de concerts en aquest festival, el Flamencón, on també es posa de relleu la dona.
Esclavina de agua, con agrimán de alegría y con esclavina de agua.
I és que el dia 8 de març, coincidint amb el Dia Internacional de la Dona, com Carmen Linares, que escoltem de fons, han organitzat l'espectacle també Juerga Consolera, la mujer flamenca, que comptarà amb un elenc de luxe format per grans noms femenins del flamenc. Aprofito per preguntar-vos sobre la figura de la dona en el món del flamenc.
Molt important, no, Paco? Jo crec que sense una, que sense les dones és molt difícil entendre el flamenc. No?
Sí, sí. Bueno, jo diria que les artistes més importants que ha donat el flamenc són pràcticament dones, oi? Perquè la Niña de los Peines,
que va ser la madrina del Manolo Sanlúcar quan va començar, amb 14 anys, la Paquera de Jerez, que era un monstruo de dona i que també va fer gira amb el Manolo en el 68.
I tant.
La mateixa Carmen Linares que escoltem, no? Premi Príncep d'Astúries.
Bueno, Carmen Linares és una senyora, és una dama de... I a més la tindrem. La Carmen Linares la tindrem el dia 16.
Sí, eh?
Sí.
Serà, de fet, la primera vegada que el festival va més enllà de Santa Coloma de Gramenet. També durant 15 dies s'han programat actuacions a la ciutat veïna, a Badalona.
Sí, en aquest cas sí. Pensem que el festival és exportable, no? És a dir, enguany hem pensat que Badalona, com a ciutat veïna, seria una bona opció, però no descartem, segurament l'any que ve, fer també alguna cosa a Sevilla, a Sanlúcar de Barrameda, òbviament, i segurament en qualsevol indret on el flamenco sigui ben rebut, i això ja està en mans de Paco, que és el programador i director del festival, però que em consta que els seus càlculs està... que tinguem aquesta vocació tan metropolitana com nacional. No?
És un festival, Paco, que pretén això, extendre's, que pretén els propers anys anar a quants més llocs millor.
Sí, perquè entenem que la figura de Manolo Sanlúcar és una figura, encara que tothom coneix la part guitarrística, de músic, és una figura desconeguda per moltíssima, moltíssima gent. I la nostra voluntat és que no ho sigui, no? Que sigui mundialment conegut totes les seves facetes.
Un festival que dèiem, el Flamencón, que va començar el 29 de febrer a Santa Coloma de Gramenet, també a Badalona, i acabarà el 16 de març. Pacos, si m'ho deixeu dir així, per què no ens hem de perdre un festival com aquest?
Ara Paco els explicarà en detall, perquè per primera vegada, segurament, no diré única a la història del futur que ens espera, però sí és una oportunitat única de presenciar la reunió en un homenatge al maestro Manolo Sanlúcar de tota una constel·lació d'estrelles del flamenc que ara el Paco es detallarà, no?
Sí, això no és una cosa mai vista, no? L'homenatge, la gala homenatge que tributem al mestre, doncs és una cosa única. Bueno, tenemos la gran suerte de que todos los artistas que conocieron en vida al maestro han querido estar con nosotros. Uh-huh. Es más, hemos tenido que elegir entre los muchísimos que tenemos, y ninguno ha tenido ningún inconveniente, al contrario. Uh-huh. Están encantadísimos de venir. Un lujo tener a Marina Heredia, por ejemplo, a Carmen Linares. Lamentablemente no podremos contar con Antonio Reyes por un percance de última hora, pero bueno, tenemos a Eva Yerbabuena, también muy ligada al maestro, Marco Flores, Tino Di Geraldo, percusionista también muy... siempre le ha trasladado muchísimo cariño hacia el maestro. Los Mellis, Nike Ponce, Carmen Molina, el actor Antonio de Chent, también. Esto se estrenó en Jerez, allá por el mes de abril, si no me equivoco.
Efectivamente, en abril se estrenó en Jerez con un éxito magnífico de público. Y no nos olvidemos de que en este cuadro absolutamente incomparable hay dos de los mejores guitarristas del mundo, como son Juan Carlos Romero, del cual además, miembro de la Fundación, tenemos la inmensa suerte de que sea nuestro director del Instituto de Guitarra Flamenca, discípulo aventajado de Manolo Sanlúcar, y que siendo tan solo un guitarrista de 18 años lo acompañó por todos los escenarios del mundo. A día de hoy es uno de los mejores compositores y guitarristas del flamenco del mundo, junto con José Antonio Rodríguez, que es otro talento magnífico, maravilloso, guitarrista cordobés, también alumno de Manolo Sanlúcar, y que van a hacer las delicias de todos los flamencos y aficionados. Entre ellos, sobre todo los guitarristas como Paco García, que he de decir que es otro magnífico guitarrista flamenco, profesor de flamenco y de guitarra, aunque él por su modestia no ha querido decirlo, pero que además de tiene esa dualidad, ¿no? Es decir, creo que es, como decíamos, un cartel incomparable.
De luxo.
Y una oportunidad única, es decir, unir a todos ellos, agendarlos, que todos estuvieran en la misma fecha con un homenaje a Manolo, el peso de Manolo Sanlúcar es tan importante en el mundo del flamenco que a poco que han podido, pues estan con nosotros.
Deixeu-me que us faci dues darreres preguntes molt curtetes. La primera és si volem participar i si ho volem veure tot plegat, on aconseguim aquestes entrades, què hem de fer?
Doncs a la nostra web, a flamencom.es, allà hi trobareu tota la informació i l'accés, no?, a la plataforma de venda d'entrades de qualsevol dels espais.
Doncs ja ho sabeu, www.flamencon.es, i allà hi trobareu tant els espais com els espectacles com per aconseguir aquestes entrades. Això és un festival que durarà, com dèiem, fins al proper 16 de març, i abans que marxeu, sí que us vull preguntar, el 17 de març, un cop acabat aquest festival, ja esteu pensant en el següent?
Ja tenim tancat a ser...
Ja teniu tancat el següent, no m'ho puc creure.
Totalment no, però sí, moltes importants actuacions que tindrem. Sí.
Déu-n'hi-do. I nosaltres que estarem encantats que un any més vingueu aquí a Ràdio Estel a explicar-ho tot plegat. Paco García, director del programa del Flamencón. Paco Santana, responsable de Relacions Institucionals. Moltíssimes gràcies per pujar a la caravana i explicar-nos-ho tot plegat.
A vosaltres, un plaer. Gràcies.
Sempre.
Ràdio Estel t'ofereix cada dia a les 6 de la tarda tota l'actualitat social i religiosa. És l'espai de referència sense distància per apropar-te a les notícies més importants amb els seus protagonistes. En 45 minuts, entrevistes i seccions dedicades a la caritat, l'economia amb valors, el diàleg interreligiós, el món del treball i la pastoral de l'Església. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Estel. Sense distància, amb Ignasi Miranda.
Arriba al Liceu, el Messies de Händel, amb l'arranjament que va fer Mozart. Un viatge espiritual i una celebració estètica sota la mirada de Bob Wilson i amb la direcció musical de Josep Pons. Del 16 al 26 de març. Entrades a liceu.cat.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La Caravana, una tribu de benvinguts que fa ràdio.
No és el que sembla.
Minuts i mig que passen de les 12 del migdia i estrenem. Venen de nou en aquesta nova secció, No és el que sembla. Xavi Pastor, Marta Méndez, conflictòlegs i mediadors de conflictes. Què tal? Molt bon dia a tots dos.
Bon dia.
Bon dia.
Avui ens porteu una temàtica que...
Guai, no?
Sí.
Xula, eh?
Sí. Sí, perquè l'altre dia vam veure, la setmana passada, que a La Vanguardia van publicar una notícia sobre un estudi que deia que els treballadors més lleials són també els que estan més explotats pels seus caps, pels seus jefes, que diu el Xavier.
Patapam. I les jefes.
Els jefes i les jefes.
És una més contundent, jefe que cap.
Sí,
sí. Molt més.
Sí, per això dic, perquè el Xavier em diu, no, jefe.
Ara.
Aleshores, clar, el Xavier i jo dèiem, quantes hores passem a la feina, no? Quantes hores treballem? I quantes persones tenen un cap a sobre seu? Perquè, si pensem...
La majoria, suposo, no?
Tothom,
clar.
Menys els propietaris de les empreses,
clar.
No? Perquè el director general o el CEO, que es diu ara, per sobre té a la propietat o al Consell d'Administració, no? Per tant, tots tenim un jefe.
Sí, sí, és així.
Vale. Aleshores... també la concepció d'anar a treballar ha canviat de l'època dels nostres pares ara, no? Uh-huh. Quan abans els nostres pares anaven a treballar, el que buscaven és pues, anar a la feina, fer la seva tasca el millor possible, cobrar a final de mes i ximpum.
El rendiment, no? No sé si podíem definir-ho així, sí. Però el rendiment i, sí, sí. I poc més.
Sí. Bueno, una contraprestació de treballo i ja em paguen sí, sí, i ja sí. Està.
Sí, sí. Sí, i afegiríem una dada més, no? Aquest titular de La Vanguardia, que és un estudi que va fer la meva companya, l'Eva Rimbau, que és la professora del Departament d'Economia i Empresa de la UOC, que va descobrir que el 50% de la gent que marxa de la feina marxa per una mala relació. Amb qui? Sí, amb el seu jefe, amb la seva jefa.
Clàssic.
Aleshores, evidentment, és evident que hi ha conflictes a la feina, però és evident també el paper importantíssim que té el jefe o la jefa al cap amb aquesta consideració. Precisament amb l'estudi que van fer de la UOC, aquest que van fer fa poc, del grau de coneixement dels conflictes i la mediació, a l'àmbit laboral, els conflictes en l'àmbit laboral es situaven a la segona posició quan li preguntàvem a la gent. És a dir, que realment hi ha conflictes en l'àmbit laboral i com veuràs ara, quan portarem dades amb la Marta, veurem la relació, és a dir, l'importància del paper del cap, del jefe. Però encara és més interessant que quan la gent li preguntàvem si utilitzaria la mediació o si aquest conflicte tenia relació amb la mediació, en l'àmbit laboral es situava en la primera posició. Per tant, vol dir que la gent té conflictes i que la gent no sap resoldre'ls. Quan dic la gent, dic tothom, caps i treballadors. Sí. Per tant, per això et portàvem aquest tema avui, a veure si podem posar una mica de llum.
Sembla interessantíssim.
I feia algunes recomanacions, també. Tot i que ja veiem cap al temps, ja et diem que segurament avui farem jefes 1.
I sí?
Sí, d'aquí 15 dies farem jefes 2.
M'agrada,
Perquè és que menjar-nos-ho tot, tampoc. Perquè és un tema molt interessant i que ens ocupa a tots i a totes.
M'agrada molt.
Sí, sí perquè, a més, és evident que... Estàs millor o pitjor depèn del jefe que et toca? Doncs la resposta és que sí.
Sí, eh?
Sí, sí. També per això hem de demanar, o hem de pensar en la responsabilitat que tenim cada un, com deia el Xavier, de quan tenim un problema a la feina o malentès, també la responsabilitat d'un mateix a dir, vaig a veure què puc fer per resoldre'l, no? Però, evidentment, el que és el jefe, no?, el líder d'aquell equip, no?, el que necessita són persones que estiguin compromeses, que vinguin motivades, que treballin amb equip. ¿Vale? I per aconseguir això, el que han de fer, no? Perquè a part de la responsabilitat individual hi ha la responsabilitat del cap d'aquell equip de treball, és no tancar els problemes en un calaix. Perquè tancar els problemes en el calaix no fan que es desapareguin, sinó que més bé es podreixen, fan olor i escalen, no?
Mira, ara ve quan us pregunto una cosa i en Xavier, que ja em coneix, em diu espera't, que vas pel punt 8 i encara no hem ni començat. La seva sapiència ho diu, eh? Però per això és imprescindible també no endur-se, i vull matitzar molt, el problema a casa. Ja no dic la feina, dic el problema.
Sí, sí, evidentment. O sigui, l'ideal seria... i ara jo llenço aquí, ja que em dedico específicament a les empreses, seria tenir un pla d'acció, un protocol, diem-li com vulguem, de gestió de conflictes interns dins de les empreses, on hi ha diferents fases, no?, i escalats. Aleshores, comença per un mateix, insisteixo, O sigui, jo crec amb l'autoresponsabilitat de cada una de les persones de tenim un problema, anem a parlar amb aquella persona que tenim un problema. A vegades ho podem solucionar, a vegades no. A vegades, inclús, depèn de com ens afecta emocionalment aquell problema o quina repercussió pot tenir a la nostra feina, depèn de amb qui tinc el meu problema, doncs potser no he d'anar a parlar amb aquella persona i he de parlar-ho o he d'escalar cap amunt, no? I aleshores, aquests a dalt, els jefes, són els que han de tenir el que es diu ara soft skills, no?, de competències per poder... facilitar aquests diàlegs, per poder analitzar què està passant i per poder ajudar a solucionar aquests problemes. I això seria ideal que passés diàriament, o sigui, per no portar-ho a casa. Però seria ideal, no realista. No? El que sí que hem de fer és afrontar-ho, abordar-ho el més aviat possible.
Si això passa, hauria de sonar una cosa així a l'empresa, que és... És a dir, quan passa això, vol dir que el jefe no està fent de jefe.
Vale.
Tal com l'entenem nosaltres, perquè fer de jefe no només vol dir tenir un projecte, motivar la gent, liderar-lo, sinó estar pendent de que la gent estigui a gust, que vingui amb ganes de treballar, que doni tot el que pugui, però també quan té una dificultat, que pugui aixecar la mà i dir, necessito parlar amb tu. És a dir, perquè no ets només el meu jefe, ets també la persona amb qui em pot ajudar o també em pot fer la vida impossible. Aleshores, això s'ha de parlar. No t'ho pots endur a casa. Si t'ho endus a casa, ho hem parlat mil vegades. L'únic que passarà és que entraràs en bucle. És a dir, perquè el teu cervell començarà a dir, escolta, començarà a veure coses dolentes i a fer-se preguntes i respondre per ell mateix.
I, de fet, ara algunes persones que siguin responsables d'equips de treball poden pensar, i ara venen aquests i ens diuen això com si fos tan fàcil, amb tota la feina que tenim. Ara només faltaria aquí anar fent de solucionador de problemes de les persones del nostre equip, no? Aleshores, si em permet, Joan, no totes les dades que portàvem, perquè farem el Jefes 2, però sí apuntar alguna dada.
Vinga.
Perquè vegin. S'han fet diferents estudis, i faré referència bàsicament dos avui, que és un de Felicitat i Treball, del 2022, realitzat per la consultora Creixement Sustentant, i diu que si el treballador està còmode i feliç, la seva productivitat augmenta un 80%, i el risc d'accidents laborals baixa fins a un 300%.
Uau!
És a dir, si procurem que això passi, evitem que el treballador tingui un accident laboral, però no només això, sinó que veurem que té un impacte emocional en quant també a baixes i malestar, no? Que es posen malalts, ens posem malalts les persones, si no estem agut... Bueno, si es prolonga, I després, ni que sigui per un motiu egoista d'aquesta persona, d'aquest cap, d'aquest jefe, no? La productivitat augmenta un 80%. Per tant, és un win-win, no?, que diuen. Després, una altra...
Perdona, quan diem allò d'anar a treballar feliç, que sembla que tot ho cataloguem de món de rosa i un món idíl·lic que no podríem arribar, amb dades a la taula, augmentar la productivitat un 80% i rebaixar fins un 300% els accidents laborals, em sembla poc significatiu per parlar d'un món no només idíl·lic, sinó possible.
Exacte, per això aprofitant la notícia de La Vanguardia, vam pensar amb el Xavier, hem de posar això sobre la taula, perquè també les persones diuen, quan els conflictòlegs o els mediadors, no?, parlem de... s'han de solucionar els problemes a la feina, amb els equips de treball, sí que té un impacte a nivell reputacional inclús per l'empresa, per l'empresa-organització... sinó que també té un impacte respecte a la productivitat i respecte a la salut dels treballadors. No? I ara que està també de moda això de les ESG, no? També té un impacte que ja, en tot cas, ho introduirem l'altre dia.
Sí. Deixa'm dir un parell de coses. Fixa't, poso dos exemples molt clars d'aquesta suposada felicitat, que reconeixement de la persona i de la seva feina. Reconeixement, eh? Només dir, escolta, Joan, estàs fent una feina molt bona, des que has arribat estem molt contents amb tu, escolta, continua així. Només això, d'entrada. I l'altra, una altra cosa que la gent demana, que podríem situar en el marc d'aquesta felicitat a l'empresa o d'aquesta motivació a l'empresa, és deixem participar en la presa de decisions o, com a mínim, demana'm opinió. No? És allò que moltes vegades els caps tiren i després dius, com pot ser? Si jo sóc la persona que en sé molt a l'empresa i m'han contractat i resulta que el meu cap ha passat de mi, no? I això lliga amb un estudi que va fer el Ronald Engelhardt durant molts anys, en més de 80 països del món, on va poder observar com s'estava produint aquest canvi de valors materialistes, és a dir, que els nostres pares, quan anaven a la feina, buscaven que era tenir una feina, que els hi paguin i poder menjar, tenir un plat a taula, no? I com hem canviat a valors postmaterialistes, on hi ha la necessitat d'expressar-se, de tenir un reconeixement i una participació, i que s'està donant avui en dia. Per tant, les empreses i els caps han de tendir cap a això, perquè si no és quan el que deia al principi, no? La gent marxa. El talent, la gent formada amb el que comporta, la formació d'aquesta gent, et marxa per coses tan, si voleu, tan tontes o tan nímies com la mala relació. Però és que darrere de mala relació hi ha moltes coses que tenen a veure amb la feina, no?
Anem al segon estudi, Marta.
Sí. El segon que nomenarem avui és la guia del mercat laboral del 2022, feta per Hays Espanya, vale? Diu, així dades ràpides, 54% del total, els treballadors reconeixen sentir-se desmotivats, vale? Aquesta insatisfacció no només és un obstacle a nivell del rendiment dels treballadors, sinó també la pèrdua de potencial en quant a d'equip. No? També és una font d'infelicitat i d'inestabilitat emocional. No? I aleshores els hi pregunten als treballadors, en aquest mateix estudi, quines mesures s'haurien de prendre. No? I com deia el Xavier, el 57% demana major reconeixement de la seva feina i amb un menor percentatge, però tampoc, o sigui, que també és significatiu, que és un 20%, demanen un canvi al personal de rang superior, o sigui, que li canviïn el cap. Vale? I després una dada, no sé si preocupant, pel tema de fugida del talent, que també és un altre tema que preocupa molt a les empreses, és que en aquest estudi més del 77% dels treballadors i les treballadores volen canviar d'empresa. Vale? Per aquest impacte. Aleshores,
per no cuidar les relacions.
Per no cuidar...
És que és bèstia.
Correcte, sí. Molt bèstia.
És a dir, algú que a priori hauria semblat tan senzill i humà, no?
Bueno, perquè al final, fixa't, el que tenim al darrere de tot plegats és un seguit de factors que predisposen cap a una situació molt concreta, que és no volguda, que és la generació d'un conflicte, no? I aquí tenim, des del que et deia, factors culturals, aquest canvi de valors que l'hem de tenir en compte. És a dir, cada cop la gent jove, fixa't, no? Prioritza totes aquestes coses per davant de sous. I veus, sí, plantegen deixar l'empresa si això no es dona, encara que li paguin molts diners. I després hi ha un tema de factors estructurals. És a dir, l'empresa ha de disposar d'aquells espais, d'aquells protocols, d'aquelles pautes que permetin això que et deia en un moment, quan tu em deies, és bo que tu en duguis a casa? No, no és bo. Si passa malament, perquè no hi ha aquests espais i no hi ha aquestes estructures i no hi ha aquestes pautes ni aquests moments, si vols, per poder parlar-ne. I l'altre és el comportament, no? Que estem, d'alguna forma, definint un comportament que parlem de cap, però segurament hem de tendir cap al líder, no?
Ens quedem molt pocs minutets, però deixeu-me incidir en una qüestió. No poso, per molt que pugui semblar, no poso qüestions polítiques sobre la taula, sinó poso un sistema, un engranatge que s'ha mogut molt, sobretot les darreres dècades. És possible que el capitalisme ens hagi endut cap aquí, cap a un sistema laboral que ens fa funcionar molt més com a màquines que com a humans, i per això els nostres caps ens han vist com a maquinària de producció, més que com a... No sé si m'estic explicant, eh?
Sí.
Bueno, és possible que en el passat sigui així, però jo crec que el que estem descobrint és que les feines que requereixen velocitat i feines que s'han de fer de seguida, això ho farà una màquina molt millor que un home, una persona. O sigui, aquells que es dediquen a fer coses d'aquesta manera, que comencin a pensar que la màquina d'entrada els hi pot treure la feina, a no ser que ells també sàpiguen com gestionar la màquina.
Excepte si surt una última... Ai, va. Excepte si surt una última hora a la ràdio, Xavi.
Això
la màquina no ho pot cobrir.
No ho podrà fer.
Ja t'ho dic jo.
No ho farà. Jo... En canvi, tot el que tingui a veure amb aportar doncs, valor afegit, talent, coneixement, però coneixement treballat, com el que estem fent aquí ara en aquest moment. Serà difícil d'entrada que ho pugui fer. Aleshores, jo diria, el capitalisme és conscient que necessita aquest valor afegit per innovar, per transformar-se, no? Fins i tot pensem en tota la indústria de les xarxes socials, no? Sí, és un capitalisme vigilant que tira d'algoritmes per saber el que sabem, però darrere hi ha una persona que el que fa és plantejar tot això com ho ha de fer. Segurament no en la mesura que ens agradaria, però sí que al darrere ho fa en benefici d'un negoci.
Marta.
Jo no crec que sigui pel capitalisme, sinó crec que és una qüestió cultural.
Val.
No? O sigui... Fa 50 anys, com dèiem, els pares anaven a treballar fent una contraprestació. Treballo i a canvi em pagues. Però inclús a les cases, no? També era una societat més masclista, també més protectora, però jo crec que és més a nivell cultural. I hem evolucionat a nivell tant a les famílies, socialment, i també a les empreses. Mm. Ara les empreses no es demanen als jefes, es demanen líders, no? Mm. Jo estic fent ara un curs de programa directiu a l'IES i et parlen d'això. O sigui, heu de ser líders. N'heu de ser.
Lideratge, eh?
Sí, es tracta de lideratge i d'aconseguir que la motivació dels treballadors sigui transcendent, no sigui per contraprestació, no? Que sigui... O sigui, que també creguin en el projecte, que hi hagi una alineació amb valors... Per tant, jo crec que hi ha un canvi cultural, també una altra dada... Abans hi havia els departaments de recursos humans, ara la majoria ja la passen a departament de persones, departament a people, no? O sigui, de ser un recurs a ser persones, no? O sigui, jo crec que, bueno, anem...
Escoltant-te, ara em feies pensar que, fins i tot, la feina ha sortit de la fàbrica, ha sortit de l'oficina i ha arribat a casa, i, per tant, això també necessita una certa harmonització. I aquesta mateixa conciliació fa que tot allò, no?, aquestes relacions que tu a l'empresa les veies com molt matemàtiques i molt calculades i molt jo sóc al cap i molt asimètriques, al moment que la feina va cap a casa necessites que tot sigui molt més harmònic, molt més tou, molt més conciliador, i hi ha determinats comportaments que no entren, no? Tot el que tingui a veure amb l'agressivitat no són gaire acceptats.
Fem una cosa.
Vinga. que no setges.
Ho deixem... Ho setjo. Com a cap d'aquest programa... No, com a cap d'aquest programa...
Com a líder, com a líder.
Sí que, fem una cosa, ho deixem aquí. Ara bé, el proper dia, Jefes 2...
Jefes 2.
No només Jefes 2, versió extended.
I tant.
Sí?
I tant.
Molt bé.
Tant.
Xavi, Pastor, Marta Méndez, com sempre, un plaer. Moltíssimes gràcies.
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 Ràdio Estel.
Arriba al Liceu, el Messies de Händel, amb l'arranjament que va fer Mozart. Un viatge espiritual i una celebració estètica sota la mirada de Bob Wilson i amb la direcció musical de Josep Pons. Del 16 al 26 de març. Entrades a liceu.cat.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Salut, amb el doctor Jacinto Valverde.
Vinga, 14 minuts i arribarem a la una del migdia. És moment d'encetar una nova setmana, un nou moment de viure en salut aquí a Ràdio Estel. Els matins a Ràdio Estel, espai que tenim als matins. Ara Joan s'agafarà aquests minuts per respirar. I nosaltres, que com cada dia de dilluns a dijous, en teniu aquí, portant endavant aquest espai, acompanyant-vos i tractant de donar solucions als vostres problemes de salut de la mà dels amics de Marni. Sempre és un plaer. Per tant, canvia la caravana i de seguida, saludarem el doctor Jacinto Valverde, el nostre doctor... Seva saviesa, l'elegància i l'humor en directe des de Madrid. A veure què ens explica en una nova, en un nou inici de setmana. Sabeu que Viure en Salut és l'espai de salut i benestar al qual podeu preguntar qualsevol dubte mèdic. Estem oberts fins a la una del migdia. Aprofitarem els minuts. Com ho podeu fer? Us ho expliquem.
Fes les teves preguntes al doctor Valverde al WhatsApp de Ràdio Estel. 663 99 30 62. 663 99 30 62.
Importantíssim aquest número de telèfon, ja ho sabeu, és el 663 99 30 62, la clau que us obre les portes del Viure en Salut, aquest espai que està al vostre servei. Qualsevol dubte de salut, qualsevol dubte mèdic, qualsevol coseta que us faci la guitza a vosaltres, a un familiar, a un conegut, no dubteu, estem al vostre servei, estem escoltant-vos, desitjant escoltant-vos. Missatges al 663 99 30 62, 663 99 30 62, i si no us ve de gust aquesta via de contacte, tenim un correu electrònic que també podeu escriure'ns i aquí plantejar la vostra consulta. És lacaravana@radioestel.cat, lacaravana@radioestel.cat, aquí ens exposeu el vostre dubte o pregunta i nosaltres encantats de comentar el vostre cas amb el nostre doctor. I parlant del nostre doctor, ja el tenim a l'altre costat del fil telefònic. Moment de saludar-lo. Buenos días, Jacinto. Buenos días, doctor.
¿Cómo estás? Muy buenos días, Rafa.
Muy bien, muy bien, muy bien. La verdad que bien, bien. Vamos aprendiendo después de 5 meses de temporada y ya descansamos correctamente el domingo por la noche para así que el lunes sea más llevadero y no haya problemas de ajuste. Ya sé que a mucha gente le pasa y a mí me ha pasado mucho, pero ya le he visto las orejas al lobo y bien, ya llego con energía los lunes también. Por lo tanto, controlado.
Estupendo.
¿Tú qué tal?
Bien, bien, fenomenal. ¿Mm? Siempre bien.
Fantástico, fantástico.
Siempre positivo, siempre positivo.
Siempre positivo, nunca negativo, como decía...
Como Van Gaal.
El nunca suficientemente ponderado Luis Van Gaal. Un grande de los banquillos. De los banquillos y de la filosofía, que decía, la filosofía. Bueno, escolteu, ara de seguida entrarem en les consultes mèdiques i jo us recordo que els productes que ens recomanarà Jacinto Valverde els podeu trobar a Herbolaris para farmàcies i farmàcies. La pàgina web de Marnis sempre és una gran idea per conèixer tot el seu univers, però sobretot, ja us ho avanço, si us plau, aneu a la vostra parafarmàcia, farmàcia de confiança, també Herbolaris, i allà podeu trobar o demanar qualsevol producte natural de Marnis.
Viure en salut, amb el doctor Jacinto Valverde. Fes les teves preguntes al doctor Valverde al WhatsApp de Ràdio Estel, 663 99 30 62. 663 99 30 62.
Venga, que tenemos 10 minutillos, Jacinto, por delante para intentar solucionar y responder las máximas consultas posibles con la calma y con la tranquilidad y el tiempo y la dedicación que cada una necesite. Así que, bueno, pues nos ponemos en marcha. Tengo aquí preparada una que es de Marta, de 35 años, nos escribe desde San Cugat del Vallès y dice: doctor Valverde, me dirijo a usted porque hace unas semanas, mientras disfrutaba de una caminata por las montañas, sufrí una lesión en la rodilla. Vaya, lo lamentamos. Dice que desde entonces ha experimentado un cierto dolor que no se le acaba de ir y rigidez en la articulación. Dice que le afecta a la movilidad y a la capacidad de realizar actividades cotidianas y se interesa por cómo puede tratar esto y si hay algún producto de medicina natural, de complementación alimenticia, que le ayude a la recuperación y también a aliviar un poquito el dolor. Queda muy agradecida por los consejos que le podamos dar. Pues esta es una primera consulta. Marta, de San Cugat, que tiene este problemilla en la rodilla.
Vamos a ayudarle, venga. Primero vamos a aliviar el dolor, sí. ¿Vale? Siempre que se produce una lesión, lo primero que hay que hacer es dejar en reposo la articulación lesionada. Uh-huh. ¿Vale? ¿Para qué? Para que la posible lesión que se haya producido, si seguimos haciendo ejercicio, no vaya a peor, claro, hasta que no sepamos qué es, ¿no? Luego va a aliviar el dolor. Pues cómo podemos utilizar nosotros esa... ¿Qué podemos nosotros aconsejar para eso? Desde el punto de vista de la complementación alimenticia, ese magnífico producto que incorpora el arpagofito junto a la cúrcuma, ¿vale? Y se llama Mialtrim.
Mialtrim.
Mialtrim, que viene en cápsulas y podemos tomar de 1 a 3 cápsulas al día.
Perfecto.
Y luego para reforzar esa articulación, pero no solo esa, sino el resto de las articulaciones de tu cuerpo,
sí,
a mí me gusta mucho un complemento alimenticio que tiene Marnis, que hay que tomarlo día a día y notaremos el efecto con el paso del tiempo,
vale,
que incorpora vitamina C, condroitin sulfato y glucosamina, colágeno hidrolizado y ácido hialurónico, cobre y manganeso.
Vale.
Y se llama Condrohelp.
El Condrohelp, muy bien.
Condrohelp viene en polvo, tiene un cacito que hay que disolverlo en un vaso de agua, zumo o el líquido que queramos, y lo tomamos cada mañana. Condrohelp.
Condrohelp, perfecto. Pues estos dos productos, desde el punto de vista, como nos dice Jacinto, de la complementación alimenticia, le van a venir muy bien a Marta de San Cugat. Cualquier persona que también quiera reforzar sus articulaciones se puede apuntar estos nombres, los nombres de estos productos. En primer lugar, para el refuerzo, el Condrohelp. Viene en polvos, viene perfectamente indicado, te lo puedes tomar y esto te ayudará con las articulaciones. Y luego en el caso, como si, bueno, directamente para Marta, pero si otras personas también tienen este dolor en las articulaciones, se pueden tomar de 1 a 3 cápsulas al día de Mialtrim, que tiene este efecto analgésico natural que alivia el dolor de manera así natural, como son los productos de Marnis. Perfecto, pues tenemos una primera consulta solucionada. Vamos con Joan de Tarrasa, que vuelve con otro de los clásicos de la sección. Nunca está de más recordar cómo podemos afrontar estos pequeños problemas. Dice que es Joan de Terrassa, 50 años. En unos meses dice que ha notado síntomas que le despiertan un poquito de preocupación, como dificultad al orinar y la necesidad de levantarse varias veces durante la noche para ir al baño. Entonces dice que tiene esta pequeña preocupación por su salud prostática y se pregunta qué puede hacer al respecto.
Bueno, lo primero de todo, pedir una cita a través de tu médico de asistencia primaria de cabecera,
sí,
al urólogo.
Claro.
¿Vale? Ya con esa edad,
sí,
hay que revisarse la próstata porque la inmensa mayoría de las patologías prostáticas son benignas.
Uh-huh.
Es un crecimiento de la glándula prostática, uh-huh, que se va produciendo con el paso de los años, pero hay un porcentaje muy pequeño que puede ser un cáncer de próstata.
Claro.
Si esto es así, en sus estadios iniciales, el cáncer de próstata tiene una curación del 100% muy alta.
Uh-huh.
¿Vale?
Uh-huh.
Entonces, primero, revisión urológica. Mientras tanto, y tanto, o como complementación a un diagnóstico de hipertrofia benigna prostática,
sí,
que es la que te suele dar los síntomas que está diciendo Joan,
uh-huh,
vamos a darle un producto que lleva sábal cerulata, zinc, granada, selenio, vitamina B6, maitake y resveratrol, entre otras cosas,
uh-huh,
para bajar un poquito el volumen y los síntomas derivados de esa hipertrofia benigna prostática. Y se llama Prosvital.
Prosvital, perfecto.
Prosvital. Vienen cómodas cápsulas y tienes que tomar una cápsula por la mañana y otra por la noche.
Perfecto. Pues esta es la recomendación, en este caso de Jacinto Valverde, el Prosvital, para que la salud prostática pues vaya bastante mejor, pero sobre todo ya con esta edad, Joan, es mejor que acudas al urólogo y pueda hacerte una revisión completa y descartar males mayores, que en principio puede ser todo benigno, evidentemente, y muchas veces lo es, pero nunca se sabe. Por lo tanto, la recomendación principal, una primera revisión que descarte males mayores y después incorporar este complemento alimenticio de Marnis, el Prosvital, para ayudarte con esta salud. Mira, ¿te parece? Como nos quedan 3 minutos, Jacinto, me guardo las 2 consultas que tenía preparadas para hoy y recordemos a la gente un poquito cómo tiene que ser, cómo tienen que proceder para tener la energía necesaria para afrontar una nueva semana, la primera completa de marzo. Venga.
Venga, le vamos a recordar un energético que tiene Marnis,
sí,
que es buenísimo,
ay,
hasta el nombre, ¿vale?
Sí.
Y es el famoso Royal, ay, Provite 5000.
El Royal Provite.
Yo creo que ese ya es un clásico, vale, también.
Ya lo creo.
Aquí para dar ese puntito extra cuando muchas veces inician la semana con poca energía o para periodos más especiales, pues ya sabes que vienen como 2 viales.
Sí.
Que incorporamos jalea real, propóleo purificado y polen de abierto con vitamina E,
uh-huh,
y cada mañana un vialito antes de desayunar. Royal Provite 5000.
Pues estupendo, las recomendaciones de Jacinto Valverde, Royal Provite 5000, un vialito, como dice él, cada mañana te va a dar ese reprise necesario para afrontar la jornada, los retos de cada día, pues con la energía suficiente, con la energía necesaria y de la mejor manera. Yo os recuerdo que los productos que os recomienda Jacinto Valverde los podéis trobar a Herbolaris para farmacias y farmacias. La página web, gran idea siempre, per conèixer l'univers de Marnis, però sobretot, acudiu a la vostra parafarmàcia o farmàcia de confiança, també Herbolaris, i allà podreu trobar o demanar qualsevol producte natural de Marnis. Jacinto, tenemos toda la semana por delante para seguir atendiendo consultas.
Uh-huh.
Espero que tu lunes termine de la mejor manera posible y nos escuchamos mañana.
Muy bien, cuídate, Rafa.
Tú también, un abrazo. Doncs vinga, nosaltres que estem a punt d'arribar a la 1 del migdia, moment en què ens actualitzarem, escoltarem les darreres notícies de Catalunya, d'Espanya, del món, de la mà de Júlia Julve i Xavi Toscano. Ah, no, Júlia Julve. Val, perdoneu, que avui estem despistats amb aquestes coses. Júlia Julve, fent el butlletí informatiu, us informarà de tot plegat a la 1, després, tot seguit, a la 1:07. Així rebrem de nou Joan Cebrián, que ens parlarà de videojocs avui amb la PlayStation 2. Déu-n'hi-do, la PlayStation 2.
Pues és de la meva època. A veure què ens explica Joan Cebrián. I després connectarem amb la Modelo, amb la Girocleta, per parlar amb dues germanes de Salvador Puig Antic i recordar una mica tot el que va passar fa 50 anys. Rematarem el programa, si tot va bé, amb el Bona Vesprada. Per tant, tenim encara minuts per endavant, minuts per exprimir la caravana. No us marxeu perquè us informem i us entretenim.
Ràdio Estel. Els dissabtes a les 9 del matí, l'Olga Vallejo obre l'Escola de Família. L'educació familiar, escolar i social sobre la taula per descobrir-ne totes les novetats. Amb el suport de la Federació d'Escoles Cristianes de Catalunya. Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.